Vinga, de 32, 5 a 32. Aquest dilluns tenim una nova sessió de l'Hora del Cafè, aquesta escola de famílies, aquesta iniciativa que enguany està tenint molt d'èxit, una activitat que forma part del programa cofinançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i pel Fons Social Europeu Plus FCE Plus. Es fa a l'institut i, com diu en aquest cas el mateix nom de l'activitat, amb un cafè entre les mans, ben calentó, que el necessitarem aquest dilluns, doncs es xerren de diverses qüestions que afecten els nostres adolescents que van en edat d'anar a l'institut. Al capdavant d'aquesta activitat hi tenim una Jonaina, bon dia.
Bon dia.
I també tenim en Pablo.
Bon dia, Bernat.
Els hem tingut aquí diverses ocasions, però ens presenten el divendres anterior a el dilluns, doncs, aquesta activitat. La del dilluns és la sexualitat a l'era digital, un sí. Tema candent, un tema sensible, un tema clau que ens amoïna, doncs, a moltes famílies. I heu titulat Entre curiositat i realitat. Ara després saludarem també en Joan, que l'heu portat perquè és l'alumne avantatjat d'enguany de l'Hora del Cafè, no?
Sí, en Joan mos ha acompanyat a totes les sessions des que vàrem començar el curs passat i creiem que era interessant que vengués en representació de les famílies i mos pogués aportar una mica la seva visió també del projecte.
Molt bé, doncs ara després li demanarem en aquest cas, però primer, per què heu volgut abordar aquesta qüestió que de vegades sovint mos incomoda les famílies però que hem d'agafar el brau per les banyes perquè és una qüestió, doncs, que les estadístiques no enganyen, els estudis tampoc, i ens diuen que els nostres adolescents cada cop estan més aviat exposats, amb 12 anys, doncs, a la pornografia i a imatges absolutament fora de lloc per la seva edat a través dels mòbils, no?
Bueno, sí, la sexualitat comença en aquestes edats. Comencen a tenir curiositat sobre aquestes coses i realment sempre ha estat un tema tabú, molt difícil de parlar, i ara mateix els models que tenen ells sexuals pues, no és que diguem que siguin molt correctes, no? Tots tenen accés a la pornografia, ja n'hi ha estudis que parlen de que a partir del 9, 10, 11 anys comencen a consumir pornografia, i bueno, si barregem la pornografia amb aquest creixement personal dels nenes i les nenes, i les nenes, pues, bueno, estem preocupats.
És un còctel explosiu, no?
Sí, estem preocupats, crec que hem de parlar, crec que hem de tenir confiança per a poder parlar aquestes coses i intentar canviar models.
Perquè el que tu dius, el que tu vens a dir com a introducció és que de forma natural, amb la pubertat, s'accentua, s'amplifica un interès per la sexualitat que d'alguna manera sempre hi és, en totes les edats, però que amb la pubertat, amb l'adolescència, doncs, per descomptat, la curiositat a través del cos i les relacions afectives s'amplifica, i ara avui en dia tot això està molt condicionat per la tecnologia, no? I per els nous models que tenim a través de les xarxes, no, Joanaina?
Sí, totalment. Com tu dius, ara els referents, els models de relacions interpersonals ja no venen donats tant per la família o per l'escola, sinó venen donats per les xarxes socials, per internet. I moltes vegades, la gran majoria, aquests models no són d'allò més saludables. I clar, provoca que entre els adolescents les referències i els models a seguir de relacions interpersonals són allò que veuen a les xarxes. I en ocasions poden provocar pressió estètica, relacions que no són d'allò més saludables.
Sí, realment aquesta pressió estètica ja la tenen, sense xarxes socials, no? I se comparen mogolló. Però si a més li afegeixes aquesta falta de límits i control dins de les xarxes, és, pues, bueno, és un poc preocupant.
La sexualització omniscient, no?, que està a tot arreu, no? Tot se sexualitza avui en dia d'alguna manera, no?
Sí, realment és que per les xarxes i les pàgines de pornografia, pues, n'hi ha relacions de tot tip, de molts, no sé, nenes amb... Grans amb petits, o sigui, n'hi ha barbaritats. I realment ells no tenen una consciència i una maduresa per a poder assumir tota aquesta informació que està entrant pels seus ulls, no? I, bueno, pues, hem de parlar, superimportant, hem de tenir confiança per a poder parlar d'aquestes coses i, bueno, arribar a aquest punt de confiança, pues, se han de treballar altres coses abans també, no? Perquè ja és complicat parlar amb un adolescent, pues, parlar de sexe és més complicat encara.
Sí, per això és tan important l'escola i la família, en aquest cas, perquè ells puguin contrastar aquests models que veuen a les xarxes amb models reals i models saludables de relacions. Perquè al final, sent sincers, no podrem evitar que això els hi arribi avui en dia. Estan exposats contínuament a les xarxes socials. Arribar-los els hi arribarà. Però aquí estem nosaltres, tant famílies com centres educatius, per contrastar aquesta realitat i mostrar que això no és la vida real.
Fins i tot hi ha, com es pot arribar a sentir certa nostàlgia de quan s'era adolescent als anys 80, 90, més enllà, doncs, que hem avançat molt pel que fa, doncs, a la igualtat entre homes i dones, entre gèneres, i malgrat que també, doncs, hi ha les forces reactives, les forces reaccionàries que no ho volen i que sovint responen amb força, però sí que abans hi havia com un misteri en relació al cos de l'altre i en relació a les relacions que no et condicionaven, que no et marcaven tant que cap on havies anat tu i que no et distorsionaven tant la visió del que és una relació sexual, no? Que avui en dia aquest porno, diríem, que els mòbils et poden arribar a espatllar la teva vida sexual, no? Jo també suposo que se'ls ha d'explicar als infants, no? El que veieu no és la realitat, no?
Bueno, sí, realment és que és un públic molt vulnerable i aquestes empreses pornogràfiques que tenen tant de poder ara mateix el busquen aquest públic perquè l'altre ja el tenen, no? I intenten entrar en els seus camins d'internet que tenen per buscar les seues coses, pues entren en... O sigui, n'hi ha una... Com te diria? Una intenció d'arribar al públic infantil per sí. part de les pàgines pornogràfiques. Aleshores, és molt preocupant. No sé.
Aquí tenim un professional, en aquest cas de l'institut, un docent, que és pare d'un adolescent, i també tenim aquí un pare també d'un adolescent. Com tracteu, com abordeu aquesta qüestió a casa? I tu personalment, Joan, com la vius? Si també amb preocupació?
Sí, a veure, aquestes i altres. Jo veig aquesta iniciativa que ha fet l'institut ja l'any passat, pues, molt bona. Però crec que encara fa falta que més famílies s'involucrin. L'espai és ideal, els temes que s'estan tractant també, i crec que és molt important pels pares tenir contacte amb professionals i a la vegada amb altres pares, perquè pots aprendre. Quan tens un fill venen sense instruccions. Quan són petits són unes coses, però després quan ja van a adolescència o edats més grans són unes altres, i crec que sempre tens que estar en contacte amb això, i per això compartir inquietuds, compartir problemes, compartir solucions és molt important. En tema sexualitat, jo crec que la pornografia és una conseqüència, però jo, la sexualitat segueix estant present per tot, menys en els centres educatius, com s'hauria de tractar. Aquest és el veritable problema.
Perquè sí que hi ha hagut certa crítica que sovint en els centres educatius es tracta aquesta qüestió de la sexualitat des d'un punt de vista de la prevenció d'embarassos no desitjats, qüestions mèdiques, però no tant des de la qüestió de les emocions i la qüestió del gaudi, no?
Sí, s'hauria de tractar obertament i abans d'arribar a l'institut, evidentment. S'hauria de veure una cosa amb molta més naturalitat que té, perquè després hi ha sectors reaccionaris. Jo me'n record la meva adolescència, que l'església era, bueno, un pal molt, molt considerable en tot això.
Avui en l'Espanya del segle XXI, l'església no juga... Hi ha una herència, diríem, ideològica, una herència moral, podríem dir, però no juga el mateix paper que...
Evidentment, no juga el mateix paper, però aquest paper religiós el tenen molts pares, encara. i segueixen, segueix així. I basta que s'afronti xerrades de sexualitat perquè ha aquests sectors reaccionaris surtin i ho demonitzin. I això s'hauria de tractar amb molta naturalitat. Mm. I no, i per desgràcia jo no ho veig així.
Bé, dins de lo que és l'adolescent, jo crec que la prohibició no és un camí, perquè crec que ells tot lo prohibit és el que volen fer més. Aleshores, que és la comunicació i la confiança el que ens fa arribar a ells. Al final cadascú tria el camí que vol, però bueno, des d'un model pedagògic crec que la confiança i el parlar les coses funciona millor.
Sí, en relació al que deia en Joan, és cert que hi ha molt aquest pensament de que parlar sobre sexualitat o parlar sobre consum de substàncies incita, no? Mm. Incita el consum o incita a practicar, quan realment no és així, quan realment parlar-ne no incita, sinó acompanya, no? Resol dubtes, deixa de tractar el tema com un tabú, i no és un factor incitador, sinó un factor d'acompanyament i de confiança, com diu en Pablo.
Doncs aquesta reflexió de Joan Aina, que és molt interessant, no hem de tenir por a que es parlin les coses, i més quan tenen, perquè està més que demostrat que lo nociu, lo extremadament nociu, que és aquesta pornografia que, com deia en Pablo, els infants, gairebé, encara que no tinguin mòbil, acaben trobant-se a través del mòbil d'un amic o d'un cosí o a través del que li ensenya l'altre. Per tant, doncs, com ho fareu vosaltres? Com abordareu aquesta xerrada? Com, a qui vingui aquest dilluns, qui s'animi a participar, perquè ja ho fa habitualment o perquè ho faci per primer cop, què es trobarà? Com plantejareu?
Sí, l'idea és, com sempre, generar un espai de confiança on les famílies puguin aportar com ho fan a casa, com tracten aquest tema amb els seus fills i filles, i entre ells puguin donar-se idees de bones pràctiques, de dir, mira, a mi me serveix molt o me va molt bé tal cosa, i que puguin compartir entre ells, sobretot això.
Sí, realment, és veritat que Joan Aina i jo sí que duem un poc la sessió, però els protagonistes no som nosaltres. El que s'ha de generar és una escola de família i de famílies, i en aquestes escoles se creix entre tots, saps? S'aconsellen, escoltes, prens nota, i està bé, no? Quan hi ha un diàleg entre famílies i que cadascú diu la seua, és quan realment l'objectiu d'aquesta escola està posant-se en marxa, no? I està funcionant.
Sí, jo crec que és molt important això, compartir entre tots, tenir informació i després tenir un pensament crític per veure això com ho pots relacionar, la teva experiència. Això crec que fa... és una qüestió molt interessant aquesta trobada.
Sí, ho dèiem abans d'entrar a la ràdio, de fet, amb en Joan, que el fet d'escoltar altres punts de vista o altres formes de fer sempre fa que integrem a dins nosaltres una perspectiva més construïda, no? Agafant formes de fer dels altres, poden construir la nostra de forma més completa.
Sí, clar, cadascú té la seva realitat a casa, no? I igual estàs escoltant a l'altre i penses, jo és impossible poder fer això en ma casa, perquè... pues n'hi ha una tres dinàmiques, no? Igual, pues no. Però sempre se queden coses, sempre se queden idees, sempre se queden maneres, no sé. Crec que és molt important.
No, i m'agrada, i penso que és inspirador aquesta idea de l'hora del cafè, no només com un espai de sensibilització, d'informació, sinó també, doncs, de fer comunitat, no? De que les famílies es donin suport les unes a les altres, no? Aquesta tradició tan, diríem, escandinava, anglosaxona, no? De fer, doncs, grup, no? Aquesta mena de seure en rotllana i xerrar, no?
Sí, sobretot xerrar de temes del dia a dia, no? Que al final pensem que l'institut és tot curricular, però el tema curricular és un percentatge important, però també n'hi ha moltes coses que hem de parlar, i bueno, pues des del centre ara la idea és estar oberts a que vinguin les famílies a parlar, a treballar en equip, perquè sí. no té sentit anar cadascú per una banda.
Molt bé, doncs també amb aquesta reflexió, que també és un desig, doncs d'en Pablo mos quedem. Gràcies als tres per haver vingut, gràcies Joan també, doncs, per haver-te vingut, doncs, a acompanyar en Joan Aina i en Pablo. I recordeu, aquest dilluns a les 8:05, fins a pràcticament les 9, aquest cafè que podeu fer, aquest cafè amb alguna pasta, amb alguna galeta, doncs entre curiositat i realitat, la sexualitat a l'era digital. Nova sessió de l'hora del cafè d'aquesta escola de famílies que hi ha a l'IES Marc Ferrer. I si voleu, m'on anirem amb una cançó de Nacho Vegas, que no sé si és un músic que us agrada, ha tret disc aquesta setmana, fa dos dies, i segur que en Nacho Vegas, doncs, estigués aquí l'IES Marc Ferrer amb algun fill seu, segur que vindria a l'hora del cafè i segur que li donaria suport. I ha tret disc, no, com dèiem, i us deixem amb aquest Mi Pequeña Bèstia d'aquest nou disc. Fins ara.
Gràcies.
Adéu, allò.